Notícies Vespre. Karen Madrid.
Frenar el canvi climàtic implica un canvi en el model productiu i prescindir de combustibles com el petroli, el gas natural o el carbó. Així ho ha apuntat l'investigador de l'ICTA de la UAB, David Saurí. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Per Saurí, aquesta acció és l'única que permetria reduir dràsticament les emissions, ja que les mesures individuals també requereixen una transformació estructural.
Tots podem fer coses, però també és veritat que estem molt condicionats per un mode de vida, per un estil de vida que en gran part se'ns ha estat imposat, no? Vull dir, això que hi hagi tanta distància, per exemple, entre el lloc de treball o el lloc d'estudi i el lloc de residència, no? Hem d'intentar apropar més tot això, hem d'intentar reduir la mobilitat, sobretot la mobilitat basada en l'ús de combustibles fòssils, hem d'adaptar les nostres ciutats, etc. Tot això és una cosa que no està a l'abast de la ciutadania, no?
Saurí també convida les administracions a utilitzar l'urbanisme per frenar l'impacte del canvi climàtic, per exemple, creant més espais verds.
Els donants de plasma s'han duplicat a Sabadell en els últims 3 anys, passant dels 200 als 550.
Tot i això, des del Banc de Sang i Teixits alerten que caldria triplicar les donacions d'aquest fluid, no només guanyant més implicats, sinó aconseguint que donin més sovint. Tot plegat s'intentarà aconseguir a través d'una campanya que va arrencar aquest dissabte al Mercat de Sant Joan.
I en esports, el Sabadell té un marge de 3 punts respecte al descens per encarar els últims 5 partits de Lliga.
La victòria d'ahir 0-1 a les Gaunes i la resta de marcadors dels rivals directes han permès als arlequinats guanyar tranquil·litat. Ara, segons el tècnic Miqui Lladó, caldrà donar-ho tot en els enfrontaments amb els equips de la zona baixa de la classificació.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem retencions a la C58, 3 quilòmetres i mig del seu pas per Montcada en sentit sud i 2 quilòmetres i mig més a la mateixa població, però a la C33 també en sentit Barcelona. A la C14-13A hi ha 2 quilòmetres de cues a Sant Quirze en sentit nord. I ja si mirem a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre Cantunis i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana en sentit nord.
El temps.
Les temperatures es mantenen aquests dies. Ara mateix tenim 19 graus a Sabadell. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Luismi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada els núvols estan augmentant, bàsicament al Pirineu, també a moltes comarques de Girona. Les immediates hores, fins aquest vespre, primeres hores de la nit, aquestes nuvolades deixaran fins i tot algun ram, algun ruixat. Més probables cap a la banda de l'Alt Ripollès, també cap a la Garrotxa, l'interior de la Selva, la comarca del Gironès o ja a l'Alt Pirineu, bàsicament cap a la Vall d'Aran i al nord del Pallars. A la resta del país, núvols prims, d'altres que aniran a més a la costa barcelonina i gironina, però ja no deixaran pluja i l'ambient força agradable, també amb vent, que va bufant al sud de Lleida, sobretot. En vista demà, aquest vent de serè continuarà bufant en aquella banda de Lleida i els núvols, una altra vegada al matí, seran més abundants cap a les comarques de Tarragona o de Barcelona. Demà a la tarda, en el cas del Pirineu, tornaran a créixer els núvols amb força i deixaran algun ruixat bàsicament ja en la divisòria amb França, també a l'Alt Empordà. Demà pujarà la temperatura, per tant la tarda més càlida que la d'avui. Ho seguirem a la xarxa.
Els efectes del canvi climàtic són ben evidents. La sequera, les inundacions o l'increment de temperatures en són alguns símptomes. El professor de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, l'ICTA, David Saurí, ha explicat al Cafè de la Ràdio que hi ha alguns aspectes en els quals hi hauria marge de maniobra. Això sí, cal actuar ràpidament i Saurí n'ha explicat la recepta. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda. El punt de partida és clar. S'han de reduir les emissions a l'atmosfera i per això cal canviar el model productiu i descarbonitzar l'economia, prescindint del petroli, el gas natural o el carbó. Una tasca que, segons Saurí, no poden fer els ciutadans, que estan molt condicionats per un estil de vida que diu se'ls ha imposat. Per això considera que aquesta responsabilitat ha de recaure directament en les grans empreses i els governs.
Una de les coses que és molt important insistir és que això és una tasca de governs, fonamentalment de governs de l'àmbit públic i també de responsabilitat de les empreses, sobretot de les grans empreses del sector de l'energia. Tenen una responsabilitat, jo diria, moral i ètica d'acabar amb l'ús de combustibles fòssils en un plaç raonable. No tenim gaire temps, tenim temps, encara no tenim gaire temps.
El canvi climàtic ha generat, entre d'altres, sequeres com la que estem vivint ara mateix a Catalunya, però també l'increment de temperatures que està condicionant molt els estius a casa nostra. Per això, Saurí reclama als governs, especialment als municipals, que organitzin l'urbanisme pensant en aquestes onades de calor.
Crear refugis climàtics, intentar adaptar les nostres ciutats. Cada vegada que dissenyem ciutats pensem en el verd, que és molt important, en tenir espais de diguéssim, que la gent es pugui refugiar de climes extrems. Això vol dir també repensar radicalment les nostres ciutats, els nostres pobles, les nostres formes de vida, etc.
Ara bé, aquests espais verds no poden ser de qualsevol manera. Saurí considera que és essencial que es tingui en compte la vegetació pròpia de la zona, és a dir, la Mediterrània, en el cas de Sabadell.
L'àrea mediterrània no és una àrea que es caracteritzi precisament per ser molt verda, no? Perquè no hi ha una precipitació, diguéssim, com que podia haver-hi al centre, al nord d'Europa, o al Cantàbric, a l'Estat, no? Però sí que la vegetació mediterrània té moltes característiques que també són molt, molt valuoses, de mantenir qualitat de l'aire, de mantenir espais d'ombra, de mantenir funcions que són molt necessàries perquè la gent es pugui adaptar a un clima més càlid i més sec encara.
El professor de Geografia de l'Autònoma també ha volgut posar en valor la feina que es fa a nivell local, però ha destacat que no es fa amb la rapidesa que caldria per combatre una situació com l'actual.
I parlant de canvi climàtic, atents perquè a partir de dimecres comença una calorada important. Les temperatures s'enfilaran dimecres i els termòmetres poden arribar fins als 30 graus a Sabadell, una situació clarament anòmala per l'època de l'any.
El mes d'abril s'acomiadarà amb autèntics rècords pel que fa a les temperatures màximes que viurem a la ciutat. El meteoròleg Xavi Segura ha explicat al Cafè de la Ràdio que és una situació ben estranya per l'època de l'any.
Sembla que aquesta anomalia tèrmica amb diferents pujades i baixades durarà encara força dies, durant tota la setmana i fins i tot part de la vinent. Insistim, no parlem, òbviament, d'una onada de calor encara, però sí d'aquest terme de calorada, estiuet, que disparava les temperatures a valors que podrien ser més propis del mes de juny.
Ara bé, aquesta situació no vindrà acompanyada de pluges.
I de cara als propers dies no s'esperen precipitacions, sí que poden repetir-se aquests xàfecs de tard més aviat Pirineu, entre Girona, nord de Barcelona, per tant, el Vallès una mica al marge d'aquesta situació, i de moment no veiem pluges, diguéssim, generals, generoses, com farien falta, a la vista.
Segura també ha parlat dels mapes a llarg termini que auguren dos aspectes, un de negatiu i un de positiu. D'una banda, les pluges podrien tornar.
De cara al maig i juny podríem tenir les precipitacions normals per l'època o una mica superiors. Per tant, això es traduiria, òbviament, en primavera, per tant, més possibilitat de pluges i potser una mica més. Nosaltres ens aferrem a aquesta esperança. De moment no tenim cap mapa a curt i mitjà termini que ens ho indiqui, però els mapes estacionals, o la majoria d'ells, ens segueixen indicant aquesta tendència de cara a maig i juny.
I de l'altra, el que sí que està clar és que tenim per davant un estiu i una primavera molt calorosos.
Pel que fa a les temperatures, sí que ens fan patir una miqueta, perquè indiquen que tots els propers mesos tindrem en global, de mitjana, temperatures per sobre del que tocaria. Per tant, i amb els mapes que tenim ara a mà, indiquen que entre maig, incloent abril també, però entre maig i agost, en agost també, doncs tindríem aquestes temperatures per sobre del que tocaria.
Fins que això arribi, tocarà carregar-nos de paciència i preparar-nos per les temperatures que ens acompanyaran la pròxima setmana.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Els delegats comarcals de Comissions Obreres han celebrat una assemblea a Sabadell per repassar les principals conquestes del diàleg social dels últims anys i també començar a preparar les mobilitzacions del 1 de maig.
El secretari comarcal del sindicat, Ivan Ramos, ha celebrat les millores que han aconseguit per la classe treballadora gràcies a la reforma laboral, l'augment del salari mínim interprofessional i el nou acord de les pensions.
Primer, que garanteix que hi haurà pensions dignes per tothom. S'han garantit les pujades de les pensions en el primer acord de les pensions i després, per una altra banda, el finançament de les pensions, o sigui que hi haurà pensions suficients i hem de donar un missatge molt clar, sobretot a la gent jove, no? que tenia entès que no hi haurien pensions o que quan ells arribessin no cobrarien una pensió, i amb aquest acord o amb aquest segon acord de les pensions aquest mantra es trenca.
Per la seva banda, el secretari general del Sindicat a Catalunya, Javier Pacheco, ha avisat que si la patronal no impulsa també millores salarials pels seus treballadors, la tardor serà calenta.
Si no som capaços d'aquí a l'estiu de desbloquejar els convenis col·lectius que tenim en negociació a Catalunya, evidentment incorporarem a la tardor un procés de mobilització generalitzat de vagues i de concentracions i de manifestacions als centres de treball i les empreses que estiguin afectats per aquests convenis col·lectius. Volem disputar la renda de manera directa i no només aquella que ve de manera indirecta al voltant de les administracions públiques, sigui per les pensions o sigui per el salari mínim interprofessional.
A tot això, Comissions celebrarà el 1 de maig, com és habitual els últims anys, amb una manifestació a Terrassa, que enguany comptarà també amb la presència de l'UGT.
Convocarem a Terrassa a les 11 del matí a la plaça Lluís Companys. És la manifestació que nosaltres fem a nivell comarcal, però la convoquem a Terrassa perquè aquí a Sabadell ja hi ha altres manifestacions i entenem que tampoc és bo generar un conflicte amb compartint espais. Aquest any, amb el suport de l'UGT, que per primera vegada s'assuma a la nostra convocatòria, i creiem que és important per donar aquest missatge d'unitat.
L'Assemblea dels Delegats s'ha celebrat aquest matí a l'Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El Banc de Sang i Teixits necessita triplicar les donacions de plasma per satisfer les necessitats dels pacients catalans. A Sabadell, el nombre de donants de plasma ha passat dels 200 als 550 en els últims 3 anys, però també caldria augmentar la freqüència amb la qual donen. Així ho ha reivindicat aquesta emissora la directora del programa d'autosuficiència en plasma del Banc de Sang i Teixits, Roser Vallès.
Plasma el podem donar cada 15 dies, a diferència de la sang, que si ets un senyor pots donar 4 cops l'any i si ets una senyora 3 cops l'any, el plasma el pots donar 24 cops l'any, no? Doncs, com deia, és tan important incrementar el número de donants com incrementar el número de vegades que donen. I a Sabadell hem passat de 1,3 vegades l'any a 1,8 vegades l'any.
Però per què s'utilitza el plasma?
Doncs un 10% s'utilitza per fer transfusions, mentre que la resta serveix per tractar algunes malalties que no es poden abordar d'altres maneres. Una necessitat que més ha augmentat.
Perquè també és veritat que abans se'n necessitava menys. Són malalties que, a Déu gràcies, la comunitat científica ha crescut i sempre es va investigant i sempre es va veient molt, i són malalties que cada cop diagnostiquem abans i diagnostiquem millor. Això vol dir que en diagnostiquem més i abans. I, per tant, les necessitats són cada cop més grans i això ha fet i ens ha posat a nosaltres, igual que tota Europa, igual que el món, la necessitat de incrementar aquestes donacions de plasma.
El Banc de Sang i Teixits s'ha fixat el repte d'aconseguir les 50.000 donacions anuals a Catalunya de cara al 2025. Per això han iniciat una campanya aquest cap de setmana amb una donació al Mercat de Sant Joan. Escoltem un dels donants que hi van participar.
Vaig donar sang i em van dir que tenia bones venes per donar plasma i com no m'importa, doncs vaig venir a donar plasma. És diferent perquè és més estona, però no passa res. Está perfecto.
Siempre que puedo, o sea, porque a veces dono sangre, otras veces dono plasma y entonces depende de lo que haya hecho, pues necesito un periodo de tiempo diferente.
Es rápido y no duele.
En la sessió d'aquest dissabte s'han extret 11 litres de plasma.
El Departament de Salut ha iniciat avui la segona fase de l'estudi Preciosa, orientat a reduir el risc de caigudes en la gent gran. La iniciativa arrenca amb una cinquantena de dones de Badia, majors de 75 anys, com a participants.
Rafa Azagra, de l'atenció primària de l'àrea metropolitana nord, insisteix en la necessitat de capgirar unes xifres de lesions que es troben cada dia als ambulatoris de tota Catalunya.
Les dones cauen el doble, 75 anys, parlem, cauen el doble que els homes. I es considera, i en l'estudi previ que hem fet, a prop del 30% dels... el 30% dels majors de 65 anys i un 40% dels majors de 75 anys cauen almenys una vegada cada any.
L'estudi ofereix una rutina d'exercicis, primer amb un monitor i supervisada per diferents professionals de l'àmbit sanitari, amb l'objectiu que les participants puguin acabar-la practicant a casa a través de vídeos. En el programa Preciosa hi participen 5 grups de 10 persones cadascun. Al llarg de 2 anys s'implantaran altres municipis i es tractarà 600 dones.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
La família de la Mulassa de Sabadell ha crescut aquest cap de setmana. L'associació En Cultura t'ha presentat dues noves figures que se sumen al seguici festiu de la ciutat, la Mulasseta i la Mulafocs.
La Mulasseta és una versió infantil de la Mulassa amb una mida reduïda perquè la portin els nens i nenes de 4 a 10 anys. Com ha explicat David Hidalgo, la idea és que tingui personalitat pròpia.
Vam intentar imitar els colors i les robes de la Mulassa gran.
Tot i així, tampoc volíem que fos una còpia exacta, sinó que tingués un caràcter una miqueta infantil, ja que és per la canalla.
A més, també han creat la Mula Fox, una altra versió de la mulassa, però adaptada per portar pirotècnia.
La mulasseta, perquè teníem famílies de la colla que tenen canalla i sempre pues, allò... Ah, jo també vull. També veuen altres colles que tenen figures infantils, com pot ser forques, que tenen foc i la forca, o els capgrossos i a més. I vam dir, bueno, va, aventurem-nos i fem una figura per ells. I vam decidir que la primera era la mulasseta i va ser així. I la mulassa, perquè, bueno, ens agrada molt el foc i tant ens agrada el bestiari com els diables i vam dir tiramilles.
Tot i que algunes d'aquestes figures ja han voltat per Sabadell, encara no s'havien presentat en societat. Ara es podran començar a veure habitualment a les festes majors dels barris i també al seguici festiu de la festa major de la ciutat.
La sabadellenca Gemma Ruiz ha estat la triomfadora d'aquesta Diada de Sant Jordi, fent del seu llibre el més venut. L'obra de les nostres mares s'ha mostrat agraïda per aquest èxit.
Ha sigut una bogeria sensacional, moltes cues, molt feedback, molt afecte, molt agraïda, ha sigut molt bonic.
La Cambra del Llibre de Catalunya assegura que ha estat la diada més participativa de la història i amb les vendes més altes, amb un creixement superior al 5%.
Gemma Ruiz considera que les llibreries han estat les que han mogut els llibres, recomanant-los i picant pedra. També recorda que els llibres més venuts només suposen el 5% de la facturació, de manera que en una jornada com la viscuda ahir tothom hi guanya. La possibilitat de dir-ne casa, firmat per una altra escriptora d'aquí, Marta Oriols, i 32 de març del periodista Xavier Bosch, són el grup del top vendes també. En l'apartat de no ficció destaquen La Sotana, Carles Porta i Xavier Sala i Martín. A Sabadell han faltat exemplars d'aquest darrer grup. El propietari de la llar del llibre, Joan Fàbregas, diu que les franges de matí i de tarda s'han igualat.
Normalment, quan el Sant Jordi cau en dies laborables, a la tarda, quan la gent plega de la feina i tot això, és quan acostuma a haver-hi més gent i més aglomeració. El que passa és que aquest any, al coincidir que és dissabte i diumenge, de fet s'ha igualat al matí i a la tarda, perquè la gent, com que té festa, doncs tant li és venir al matí com a la tarda.
El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, assegura que s'ha recuperat el nivell d'abans de la pandèmia.
Les llibreries ens comenten això, que ha estat un dels anys amb més afluència, que han tingut millors ventes i, per tant, és clarament un Sant Jordi post-pandèmia a nivells de prepandèmia. Vull dir que ara sí que ens hem recuperat.
Durant la diada hi ha hagut una cinquantena d'autors locals per franja firmant el racó del campanar. Han sobresortit les vendes de les obres Excursions pel Rodal de Sabadell, Sabadell desaparegut i el còmic No sé A.
El pintor sabadellenc Albert Carnicer va exposar fa 50 anys a l'Acadèmia de Belles Arts i ara torna a fer-ho sota el lema Paisatge amb sentiment, on l'autor exposa una vintena de quadres que estan fets amb pintura a l'oli. Entre ells hi ha paisatges amb elements que identifiquen la ciutat, com ara la Torre de l'Aigua, l'Hospital Taulí o la Mola.
Carnicer diu al programa al matí que intenta ser precís des de l'inici fins a l'últim detall del quadre.
Home, un quadre aquest porta feina, per què? Perquè doncs, hi faig moltes sessions i cada vegada em torno a més gent amb l'aspecte de donar-hi més qualitat a l'obra, busco tot el sentit del color, de la perspectiva, que tot estigui al seu lloc, porta feina. No ho faig els dies, però que sí que l'agafo, el torno a agafar i el torno a agafar.
Tota aquesta exigència és fruit dels 50 anys d'experiència i dedicació que Carnicer ha invertit a la seva passió. Ell mateix assenyala l'evolució que ha fet en les seves pintures.
Pensa que jo tenia 26 anys quan vaig fer la primera exposició i llavors, esclar, no tens l'experiència que tens ara. Ara ha arribat un moment que vas de molts anys i que he pintat molt, llavors agafes una experiència ja, bueno, que no té res a veure amb abans. Però que abans també tenia la seva gràcia, perquè jo de molt jove, com que puc dir que, mira, tenia aquesta soltura, tenia aquesta, era impetuda de joventut, doncs lograva uns efectes que avui dia són molt diferents, no vol dir que abans no eren bons, però que sí que és clar, ara poder estar més profunditzat a base de pintar molt, doncs has agafat una experiència, que és clar, ara ja té un nivell bastant maco això.
La vintena de quadres que Carnicer exposa a l'Acadèmia Belles Arts es podran veure fins al 19 de maig, de dimarts a dissabte, en horari de tarda.
Fora de Sabadell i la comarca.
Avui s'han exhumat les restes de Primo de Rivera del Valle de los Caídos. A petició de la família, les restes del fundador de la Falange s'han retirat a les 6 del matí en una cerimònia privada on només han assistit treballadors i familiars. L'historiador sabadellenc Jordi Serrano critica que aquesta exhumació arriba molt tard i responsabilitza els socialistes d'aquesta tardança.
En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Serrano afirma que s'hauria d'aprofitar per reconvertir el Valle de los Caídos en un museu com s'ha fet, per exemple, amb Auschwitz.
Això s'hauria d'acabar convertint en Auschwitz o Mauthausen, Espanya museografiar-ho, ara no em surt la paraula, com un camp de concentració nazi, explicar els horrors dels presos que hi van haver polítics construint el Valle de los Caídos durant 20 anys amb unes condicions molt lamentables. No? Tot és una part de la història negra d'Espanya i sembla que no hi hagi voluntat d'acabar amb aquesta història.
Serrano ha insistit que la construcció del Valle de los Caídos és una de les pàgines més negres de la història d'Espanya i no entén, diu, com s'està trigant tant a reconduir-ne el seu significat.
El Departament de Justícia ha recuperat les restes de 264 víctimes de la Guerra Civil enterrades en fosses des del 2020.
Durant aquests 3 anys s'han fet intervencions arqueològiques a 28 fosses i s'han pogut retornar a les famílies les restes de 10 víctimes identificades.
La Generalitat ha demanat al govern espanyol que la mascareta deixi de ser obligatòria als centres sanitaris, les farmàcies i les residències de forma generalitzada.
El Departament de Salut ha reclamat una revisió del protocol perquè l'ús de la mascareta es limiti a alguns casos, com ara per persones amb símptomes respiratoris o si s'atén a persones vulnerables. Des de fa 10 dies hi ha en marxa un grup que està analitzant la petició.
I la Unió Europea defensa compensacions per als treballadors que hagin patit discriminacions salarials per motius de gènere.
L'objectiu seria que rebessin uns ingressos per la diferència que han deixat de percebre, així com bonificacions i pagaments en espècies. El Consell de la Unió Europea també vol obligar les grans empreses a presentar informes periòdics sobre les diferències salarials entre homes i dones.
Esports.
El Sabadell arribarà als últims 5 partits de Lliga amb 3 punts de marge sobre el descens. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Karen.
A l'espera de conèixer com es resoldran els avaraix, l'equip de Miqui Lladó ha obert aquest forat gràcies a la victòria d'ahir 0-1 a les Gaunes i la resta de marcadors dels rivals directes.
Sí, de fet, la jornada podria haver estat més favorable veient com es desenvolupaven els partits, però al final ni Cornellà, ni la Nucía, ni l'equip que marca el descens, l'Intercity, van guanyar. Lladó ressalta la importància del tram que vindrà ara veient-se les cares, precisament amb equips de la zona baixa.
A descansar, entrenar fort, estar bé, preparar els partits, a competir, a defensar l'escut, el club, a quedar-nos en aquesta categoria tan bonica, en un any doncs, diferent per tots nosaltres, i això és el que hem de fer. Rivals directes, no directes, és el que tenim. Els partits amb rivals directes segur que són, no, tindran una tonalitat diferent, perquè els dos equips doncs, s'hi juguen no, pràcticament tot el que hi ha i haurem d'estar forts, haurem d'estar compactes i haurem de seguir treballant per treure els màxims punts possibles.
Tot plegat, després del triomf d'ahir davant la SD Logroñés, gràcies al solitari gol de Juanmi Carrión en el minut 27 després d'una gran combinació entre Altimira i Pau Víctor. Aquest últim va acabar tocat, però Lladó esclaria que era més fatiga que una altra cosa.
Pau només fatiga, se li estava pujant el bessó i bueno, doncs ha hagut d'aguantar com ha pogut els últims minuts. En parlarem també d'això doncs amb ell, potser és una cosa que és previsible i aquí hem d'estar més encertats per evitar aquestes coses i poder sempre estar amb 11 jugadors i 22 cames al camp per defensar si anem per davant o per poder atacar si necessitem el gol als minuts finals.
Moja Keita no va entrar a la convocatòria després de l'incident de la setmana passada davant del Castellón, tot i que Lladó havia anunciat que aquesta carpeta havia quedat resolta.
D'altra banda, avui s'han publicat els horaris de les dues últimes jornades de la Primera Federació.
I seran unificats en aquells partits que tinguin implicacions a la classificació. En ambdós casos se celebraran en dissabte a 8:15 del vespre. El Sabadell visitarà el Cornellà el 20 de maig i tancarà la Lliga rebent a la Nova Creu Alta el filial 2-1 el 27.
I victòria també del filial del Sabadell a Primera Catalana, tancant així la ratxa de 3 derrotes seguides. Els de Marnomen es van imposar un altre candidat a l'ascens, l'Atlètic Lleida, per un esbojarrat 4-2.
Martí Riera va empatar el tram final de la primera meitat al gol dels lleidatans i després Oriol Bordas va fer el 2-1 a l'inici de la represa. El mateix Bordas reconeix que van reaccionar bé a una situació delicada.
Primer de tot molt contents perquè, com bé has dit, venien de 3 derrotes consecutives. Sí, és veritat que la sensació dintre del vestuari no era del tot dolenta perquè el joc era molt bo, o sigui, perdíem per petits detalls i avui, per sort, pues, hem sigut contundents a les dues àrees i, a més, avui era un partit molt important que sí o sí havien de guanyar perquè els llocs de Superliga s'havien juntat moltíssim i, de fet, de la manera com ha sigut, amb una remuntada, vull dir, com bé has dit, l'eufòria és molt gran.
Amb 2-1 es va arribar al minut 88, però aleshores tot va embogir. Primer, el 3-1 d'Ivan Sánchez. L'Atlètic Lleida va marcar el 93, però Busta el 95 va signar el 4-2 definitiu. El filial del Centre d'Esports segueix dins les places de Superliga Catalana, quart amb 40 punts, amb 2 de marge sobre el Llafià, que marca la promoció, i 3 sobre el 7è, el Sant Cugat.
Un gol de renda és el que tindrà l'Oarc Gràcia femení en la tornada de l'eliminatòria prèvia de les fases d'ascens a la Divisió d'Honor Or d'handbol, tot gràcies a la gran remuntada de les de Carol Carmona al carrer Bocaccio davant del Zaraut.
Amb el suport d'un pavelló ple a vessar, les verdiblanques van sobreposar-se a un desavantatge de 6 gols per capgirar el marcador en els últims minuts. Carmona es felicita per haver pogut remuntar un cop més, però recorda que tot estarà obert a terres basques.
Em quedo que en què hem guanyat. Em quedo en que és un bon resultat, que les sensacions són bones, perquè anàvem perdent, i el més important és que hem tingut la capacitat de remuntar els 6 gols que anàvem per sota i hem acabat guanyant, com gairebé sempre, però sí que és veritat que jo crec que patirem moltíssim allà.
El partit, per cert, el vam poder viure en directe al Twitch de Ràdio Sabadell, el podeu recuperar complet al nostre canal de YouTube. La resta d'eliminatòries van tenir els següents marcadors: Anaitasuna 31, Roquetas 30, Meaño 21, Mislata 35 i Casa 27, Lanzarote Puerto del Carmen 21. Les tornades tindran lloc aquest dissabte.
Per la seva part, el masculí de l'OAR resisteix a rendir-se en la lluita pel segon lloc a Primera Nacional.
Els de Pere Iats també van guanyar per la mínima 29-28 al Sant Joan d'Espí i amb un final inversemblant. Els del Baix Llobregat, amb empat al marcador, tenien la darrera possessió, però l'OAR va robar la pilota, pressionant en pista contrària, i Guillem Correro va donar la victòria als verdiblancs sobre la botzina. Pel pivot havien d'arriscar perquè només els valia el triomf.
La volva és així, tu. A vegades estàs per davant, l'altre equip ha tingut una bona ratxa els últims 15 minuts, ens han aconseguit empatar, però com seguís l'última possessió, al final l'hem aconseguit robar i mira, ens hem emportat la victòria.
Però el Sant Cugat no va fallar i es manté amb 3 punts més que l'OAR, més l'Avaraix guanyat, quan només queden 2 jornades per acabar la Lliga. L'única combinació que donaria el segon lloc als graciencs seria guanyar els 2 partits i que els santcugatencs perdessin els 2.
I anem amb els esdeveniments celebrats ahir. El Cercle Sabadellès ha presentat el torneig internacional del Circuit Mundial ITF de tennis masculí, que organitzarà a partir de dilluns. Un campionat que servirà als tennistes professionals per obtenir resultats per als tornejos ATP.
En total, el Tour ITF compta amb 550 tornejos en 70 països i ara el Cercle i Sabadell hi formaran part. El vicepresident de l'entitat, Josep Lluís Llucià, ha explicat que fa mesos que treballen en l'organització.
Portem ja mesos preparant-se a nivell organitzatiu, a nivell de tot l'equip de tennis del club, a nivell també esportiu, a nivell tota la part també de manteniment, de pistes, que han d'estar a primer nivell perquè el campionat sigui un èxit, i després, bueno, amb la recerca de sponsors, no? Que és una necessitat complementària a les institucions que ens ajuden.
Amb tenistes de 25 nacionalitats hi haurà més nivell del que s'esperava inicialment, tancant el quadre individual el número 392 del món. De dilluns a diumenge de la setmana que ve, amb entrada lliure, es podrà gaudir del torneig a les instal·lacions del Cercle.
I a l'Ajuntament de Sabadell, jornada especial en què s'ha rebut aquesta tarda el Club Natació Sabadell i el TEP Vallès per la seva participació en els Special Olympics, un esdeveniment que promou l'esport a les persones amb discapacitat intel·lectual.
El Club i el TEP Vallès, una cooperativa per la integració del col·lectiu amb diversitat funcional, se'ls ha rendit un homenatge per aquesta fita. La Raquel, integrant del club, ha explicat el somni que ha suposat la participació en aquesta competició i també ha aprofitat per deixar-li una proposta a l'alcaldessa Marta Farrés.
Per nosaltres estar Specials és un somni. Ens vam veure les famílies, tota la gent, tot allà, dormint amb amics, que és l'important. I, sisplau, alcaldessa, ens volíem demanar una cosa. Aquest any seguim nosaltres els pregoners.
L'acte ha acabat amb un missatge de l'alcaldessa instant els seus companys polítics a continuar donant visibilitat a la integració d'aquest col·lectiu.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 24 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.